Amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, a l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Sitges, benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa. És la nostra darrera Hora d'Europa d'aquest 2012 des d'Eurolocal. Saludem, com sempre, en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Quin 2012, Joaquim. Ja no sé ni com ho començàvem, però sé com l'acabem. Tu te'n recordes de què parlàvem el gener d'aquest any?
Pues l'altre dia estava intentant mirar per poder fer avui una mica del que estàvem parlant, i ja estàvem parlant de que es veia venir, i me recordo alguns comentaris teus de dir, bueno, escolta'm, acabem aquest 2011, aquest 2012, com la... seguirem amb aquesta crisi, seguirem, que això no es veu clar, seguirem amb... I sí, hem seguit. Jo no sé si hem tocat fons amb allò de segueix cavant, perquè encara queda. Espero que no, espero que aquest 2013 ja, com a mínim allò que signem, que com a mínim no vagi a pitjor, i que almenys s'estabilitzi aquesta situació, que no és que sigui bona, però que si s'estabilitza ens ajudarà a tirar endavant, perquè el problema és que, com deies tu abans a fora micro, dèiem, el problema que tenim és que la incertesa que es genera no ajuda a consolidar una situació que, encara que sigui dolenta, ens permetrà, com a mínim, bueno, sabem on estem, i a partir d'aquí només toca pujar. És que el problema que tenim és que no sabem encara on estem, no? I aquest és una mica la incertesa que genera que les petites mitjanes empreses, els autònoms, qualsevol persona que va pel carrer, vagi perdent aquest somriure que, com a mínim, encara ens quedava per poder dir, bueno, ens en sortirem, no? Llavors hi ha això, no? Jo penso que hem de saber que hem tocat fons, consolidar una situació que ens permeti pujar cap a dalt, perquè és que si no, aquest 2013 pot ser, no serà dur, pot ser molt dur.
Segurament en Joaquim Millán ho ha definit molt bé, en això del tocar fons, perquè no sabem si és que estem a un metre del fons, a dos metres, si és que ja l'hem tocat, si ens queda encara alguna cosa més per afegir tot el que estem passant i per fer més gran la incertesa o no. A l'altre costat del fil telefònic saludem a Xavier Ferrer. El senyor Ferrer és doctor per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per l'UNED i diplomat en Comunitats Europees. La seva trajectòria professional està molt lligada al sector financer, a la Caixa, des de l'any 1974, i ha tingut responsabilitats en els departaments d'organització, de recursos humans i de risc. Té també experiència internacional a CaixaBank França i actualment és director de risc de Microbank. És també secretari de la Comissió de la Unió Europea, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, president de l'Associació de Diplomats de Cursos de Unió Europea, en fi, un currículum molt llarg que no sabem si li serveix al senyor Ferrer per poder-nos dir si veritablement hem tocat fons o no. Senyor Ferrer, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què hem tocat fons?
Bueno, tots sabem que estem en una crisi que va començar el 2007, Estats Units, i en aquest món globalitzat que ens trobem, doncs, no passa res en un lloc que no afecti en un altre, i especialment en l'àmbit, diguem, d'Occident. Aquí s'ha viscut una crisi, diguem, financera primer, econòmica, i ara de deute, diguem, de l'Estat, i en això estem. Què s'ha fet a nivell, puc explicar-ho o comentar-ho amb més detall, però s'estan fent esforços per sortir de la crisi. Sembla que ara ja s'ha agafat ja la idea que la meva manera és la millor, que és a nivell de l'àmbit europeu de fer-ho conjuntament tots els estats coordinats. Primerament no es va fer així, i s'han fet passes importants, que comentaré si ho considero convenient, en l'àmbit econòmic, falten passes importants en l'àmbit polític, i s'estan posant les bases com per marcar el camí de sortida de la crisi. I com diu el Monetari Internacional recentment, o fins i tot el Banc Central Europeu, per finals de 2013, principis de 2014, es poden trobar, doncs, espais de, diguem, de tranquil·litat amb aquesta via de sortir de la crisi.
Però per què compartim tots plegats? No sabem si els especialistes o les persones com vostè, que es mouen en un àmbit, diguem-ne, de decisions de més responsabilitat, per què compartim tots plegats aquesta incertesa del no saber exactament si la situació pot empitjorar una mica més, encara que s'estiguin fent molts esforços, o de saber si veritablement ja estem dins un cert redreçament de la qüestió?
Bé, en l'àmbit europeu es va creure que en l'àmbit de l'eurozona, que és el que estem nosaltres, que amb la implementació de l'euro l'any 2000, semblava que això, la pròpia moneda única, faria de revulsiu per anar equiparant les diferents zones i regions, per dir-ho així, de la zona euro, de la Unió Europea, i no es van fer els esquemes que haurien de ser clàssics en una política econòmica comuna, que és la integració fiscal i la integració pressupostària, i que ara, en vistes a que durant aquests anys d'expansió econòmica, doncs, fins i tot encara s'han distanciat més el potencial econòmic de cada una de les diferents zones de la zona euro o de la Unió Europea, s'ha optat per, tot i que no és senzill fer-ho, per fer coordinar les polítiques pressupostàries i les polítiques fiscals, perquè no pot haver, s'ha vist ja, que per fer una política monetària única, una política econòmica única, s'han de coordinar les tres polítiques, o sigui, la monetària, la fiscal i la pressupostària. I després, a més, una cosa que en l'àmbit europeu encara es fa més difícil, que és, per donar suport ferm amb aquestes polítiques, convé un govern polític únic, que no hi és. Per exemple, si es fa sovint la comparació amb els Estats Units, la comparació és difícil perquè en allà, doncs, diguem, el poder polític està en unes només, i aquí Europa, com donem mostres habitualment, està en diferents mans, en diferents, no vull dir en 27, perquè hi ha uns estats més potents que altres, però com a mínim en dues o tres segur que sí.
Senyor Ferrer, els especialistes tampoc s'han posat d'acord?
Els especialistes?
Sí, em refereixo, si això a vegades en el fons és com quan un té una malaltia o té un traumatisme i va al metge i un metge li diu que amb recuperació se'n pot sortir i un altre li diu que cal operar. Doncs si en les receptes econòmiques també ens hem trobat amb això, amb
no,
grans...
Però la ciència econòmica, ja ho explico a vegades, és igual com les altres ciències, no? A vegades la gent es pensa que, bé, ho pregunto a un economista que en sabrà dir el què. Bueno, és que a vegades preguntem a tres metges i opinen diferents.
Exacte.
Doncs els economistes també tenen sortides, diguem, diferents per una mateixa situació, i a més hi ha tendències, diguem, de filosofia i de ideologia, no? Pot haver, doncs, economistes que vegin més la sortida de la crisi amb una posició més liberal i altres amb una posició més, diguem, socialdemòcrata. On estem ara? Doncs estem amb una política econòmica que s'ha criticat molt i hi ha raó de criticar-la, que és la que està imposada per Alemanya, que és la de l'austeritat, que des del punt de vista d'Alemanya li pot anar molt bé, però des del punt de vista dels estats perifèrics que estem, inclòs l'estat espanyol i Grècia i Irlanda i Portugal, aquestes tres ja rescatades, aquestes economies, doncs ho pateixen molt. La postura és de que primer arreglem, diguem, mal, i després ja farem polítiques d'expansió perquè se'n surti. El tema és, fent un símil, diguem, de medicina que em posava vostè, que amb el de curs, amb aquest de curs, que el malalt no es mori, no?
Exacte.
No estiguem a temps de risc.
Exacte.
Jo crec que Alemanya, un cop les eleccions del setembre, també estovarà una mica aquesta política d'austeritat que està imposant. Mm. I em podria preguntar, i per què li fem tant cas a Alemanya? Home, es fa cas a Alemanya perquè aporta el 30% del pressupost comunitari i el 30% dels fons que ajuden a sortir d'aquesta crisi, perquè és l'economia més forta de la Unió Europea.
Alemanya, però, i probablement, ho plantejàvem abans de la conversa amb vostè, tampoc li pot servir de gran cosa proposar austeritat en majúscules i subratllat i perdre un mercat gairebé com l'europeu empobrit. No et serveix de gran cosa demanar als altres polítiques d'austeritat si després tu has de vendre productes als altres quan els altres no te'ls podran comprar perquè no tindran un euro per comprar-te res, gairebé.
Sí, però des d' Alemanya s'entén que aquesta austeritat momentània, que pot durar un any o un temps determinat, serà positiva perquè després aquestes àrees que s'està aplicant aquesta política d'austeritat estiguin en condicions de sortir i de competir i de produir i de comprar, naturalment, com diu vostè, els productes alemanys. Uh-huh. Aquesta és la postura.
Us proposem...
Evidentment, ara hi ha organismes importants, com el Fons Monetari Internacional, ja aposten per i demanen que Europa, per tant, demanen a Alemanya que flexibilitzi aquesta postura i que es facin polítiques de creixement, que no és senzill, perquè també les polítiques de creixement al final, si venen proposades pels propis governs, també és més despesa pública. Per tant, no és tan senzill com dir, home, si és evident que s'haurien de fer polítiques de creixement, va, doncs fem-les. I després hi ha una altra cosa, un cop fer-les, que val diners posar-les i fer-les, això genera també que els resultats no són a curt termini, sinó es poden veure al cap de mig any o al cap d'un any.
Us proposem una balança a partir del que ens comentàveu fa un moment. Quin paper han de fer els especialistes, els tècnics, i quin paper han de desenvolupar els polítics? Sabeu també com nosaltres que vivim uns anys en què els tècnics han arribat a la taula dels polítics, han arribat, diguem-ne, per les circumstàncies que vivim i per designi gairebé de la Unió Europea. Què li pertoca fer a cadascú? Sabent que hi ha tants malalts sobre la taula, al polític li correspon vetllar pel malalt i al tècnic li correspon vetllar per la caixa comuna de tots plegats. On poden conjuntar els dos parers? Fins a quin punt tots dos poden anar de la mà o veritablement els interessos d'un són bastant incompatibles amb els objectius de l'altre?
No, evidentment han d'anar de la mà, i la mostra ho situaria en l'àmbit europeu. La Unió Europea és una mostra d'això, no?, de consens entre els estats, i després dintre de cada estat i dintre de la pròpia Unió Europea, els diferents actors socials, per tant, els que em pregunta vostè, els polítics i els tècnics, i també jo hi afegiria els actors econòmics, han d'anar de la mà. Fa uns anys, fa forces anys, el polític tenia molt més poder que ara. Ara el poder està molt més dispers, per tant, s'ha d'anar coordinat. Això que jo crec que ens en sortirem, i ens en sortirem bé, i ens en sortirem en consens, no és senzill, però ens en sortirem. Fa uns anys, a Europa, aquestes situacions se solucionaven, a veure, i entengueu bé la reflexió que faré.
Em sembla que ens la veiem a venir.
Amb una guerra.
Ah, exacte. Ja m'ho pensava que diríeu.
I ara, doncs, algú hem après. Des de fa 60 anys, des de la creació de el que ara en diguem Unió Europea, els conflictes a Europa se solucionen via consens. Evidentment, hi ha interessos contraposats, cada un defensa els seus, i molt aferrissadament, i quan hi ha situacions, diguem, de conflicte econòmic, doncs encara és més complicat, però al final s'acaben solucionant per la via del consens. I podem dir que fa 60 anys que en l'àmbit, sota el paraigua de la Unió Europea, no hi ha guerres a Europa, com des de l'edat mitjana no hi havia hagut una època tan llarga de pau. Per tant, apostem per aquesta via, apostem que els polítics i els tècnics i els actors econòmics, doncs, donem-los i diguem temps, no n'hi ha massa de temps, però donem-los i temps perquè es posin d'acord i perquè ajudin a sortir de la crisi, i sobretot acabin de construir, que ja s'està construint. Si ho mirem en 4 anys de diferència, 4 anys abans, doncs no hi havia res de política monetària, sí, però de política econòmica, o sigui, la coordinació fiscal, la coordinació pressupostària, la regulació bancària que entrarà el 2014, aprovada recentment, tot això no hi havia res. Per tant, estem davant d'un govern econòmic europeu, però falta aquest pas important, que és fer un govern polític. Això és, evidentment, és molt complicat, perquè afecta el moll de la sobirania dels estats, d'aquests estats hegemònics que porten 500 anys d'existència, però no tant per voluntat dels propis estats, dels propis governs, sinó per necessitat ens hi veurem abocats. I la ciutadania també té que dir alguna cosa d'això, també té que apretar cap aquí. Hem d'evitar el conflicte, anar cap al consens i mirar de fer uns Estats Units d'Europa que respectin, que sigui respectat i incapacitat d'influència en el món, i que respecti les realitats, aquesta Unió Europea respecti les realitats nacionals internes.
Us demanem ara una reflexió fins a cert punt crítica, o el que cregueu que pugueu arribar, a l'entorn d'un fet, diríem que socialment molt evident. És lògic que bona part de la ciutadania s'indigni quan es planteja el rescat de les institucions financeres?
Sí, bueno, el rescat de les financeres i el rescat de lo que sigui. Per què rescaten? O sigui, el tema del rescat de les institucions financeres o del sector financer no és res més que perquè és un tema, diguem, sistèmic, perquè si es deixa caure, doncs afecta tota l'economia de l'Estat i les conseqüències seran pitjors. No és que es tingui un efecte, diguem, de deferència en el sector, sinó és perquè aquest sector és central en l'economia, de mercat que estem tots els europeus, i ha de funcionar. És el mecanisme que està al mig perquè funcioni la relació d'estalvi i inversió, i per això se salva, no? Perquè hi hagi una diferència.
Vos que sou, però, doctor en la matèria, és difícil, suposo, que un autònom pugui pensar, escolti'm, si jo no gestiono bé la meva empresa, no em vindrà ningú a salvar, i en canvi aquí el diner públic està salvant les entitats privades d'una forma absoluta.
Sí, jo ho entenc, però l'explicació és el que li dono, és aquesta. Si no es fa aquest pas, doncs pot provocar que la malaltia sigui pitjor, que el remei sigui pitjor que la malaltia, no? Per entendre'ns, es fa per això, no es fa per cap diferència en el sector.
Creieu que aquest és un missatge, però, que veritablement s'ha incorporat socialment, o el missatge que ens esteu donant des de la vostra experiència professional veritablement no encaixa dins una percepció social que pensa que després del rescat i després de tots aquests diners que s'hi estan ficant, no sé, amb tots els matisos que ens vulgueu fer, les coses segueixen més o menys igual, o és una percepció equivocada aquesta?
No, l'objectiu de tot el que s'està fent, es farà més bé o més malament, és bàsicament preservar l'estat, diguem, del benestar i l'economia de mercat i el benestar dels ciutadans europeus. La situació prèvia és que tots, i amb la crisi s'ha agreujat, potser s'havia apostat per uns sectors que s'han vist que no eren sòlids, com a nivell d'estat espanyol, doncs podria ser el sector de la construcció, i ara toca, diguem, sortir d'aquí. Evidentment, això és com si posem l'exemple d'una família. Com una família gasta més del que té, al final què ha de fer? Doncs, fer estalvis i mirar de reconvertir-se i sortir-ne com pot. És el que s'està fent. Amb l'objectiu de preservar el que tenim, potser no es podrà preservar amb les mateixes característiques que ara, però l'objectiu és sortir-ne sense conflicte i el millor ben parats possibles. I les apostes que s'estan fent van amb aquest camí. Ja sé que són doloroses i jo ho entenc i ho miro des d'una posició de que no prenc les decisions, naturalment, jo, no? De com analista. No?
Creieu que també la crisi ha d'incorporar en el futur un nou codi ètic? Les entitats financeres han de deixar de fer el que hem fet?
Jo, més que codi ètic, jo crec que de les crisis se n'ha d'aprendre. I jo crec que d'aquesta crisi sortirem amb la lliçó apresa de que s'ha de ser, diguem, més solidari, menys individualista, que diferents sectors econòmics han de tenir més regulació, que ja hi era abans, però en els anys 80, amb el govern de Reagan i Thatcher a Europa, doncs es va desregular i a partir d'aquí doncs es van poder fer doncs operacions que habitualment no es feien, doncs s'han de regular diferents sectors i hem de sortir amb aquesta via. De les crisis se n'ha d'aprendre, com diuen els bons, diguem, empresaris, que jo crec que són els que també tenen, i faig una posició d'ànima en aquest sector, perquè és el que aguanta més la crisi, és el que pot dinamitzar l'economia, doncs la crisi també genera, ha de generar, o hem de veure així, oportunitats.
Mm-hmm. Dues qüestions finals, senyor Ferrer. Una, aquest horitzó del 2014 que avui està present a tots els diaris, fins a quin punt al diner li agraden els canvis o no li agraden els canvis, o a les situacions econòmiques, diguem-ne que els processos històrics, polítics o socials els poden beneficiar o perjudicar, o si veritablement no hi ha una relació causa-efecte amb això?
De què? No, em pot donar la pregunta? Que no,
sí,
no
li deia que des d'un punt de vista també de l'analista, avui les primeres pàgines dels diaris van plenes d'una data, que és la del 2014, sí. I us preguntàvem si els processos històrics, socials, polítics, defineixo com vulgueu, afecten o no, o si el diner li agrada o conviu bé amb els canvis o no conviu bé amb els canvis.
Però es refereix a Catalunya.
A Catalunya, sí, i en el context en el qual hem de suposar que viurem aquests propers mesos i aquests propers anys, sigui estatal, sigui dins, òbviament, de la Unió Europea, que cal suposar que també tindrà alguna cosa a dir a l'entorn del que pugui passar o no aquí.
Bé, doncs aquí estem vivint una etapa política interessantíssima des del punt de vista d'analista, no? Que no s'havia donat mai, no? amb aquesta, diguem, realitat, i veurem, s'ha de veure. Hi va haver un acord bastant ferm, veurem què passa, com evoluciona tot, com van les relacions Catalunya-Espanya, i des del punt de vista de l'àmbit europeu, aquesta situació, diguem, interna, d'ampliació interna, que podríem dir, que amb realitats nacionals com Catalunya o Escòcia o Flandes es poden plantejar com un nou estat, la Unió Europea com a tal no ho té previst, això, no? Mm. Però la Unió Europea no té previstes diferents situacions, i si es plantegen, doncs haurà d'enfocar. Evidentment, no serà fàcil, perquè hem d'entendre que la Unió Europea és una unió d'estats, i també s'ha d'entendre que l'estat espanyol defensarà el que consideri convenient, que segurament no és el que molts sectors de Catalunya volen, no? Però si es planteja la realitat amb aquest referèndum i tal, doncs s'haurà d'enfocar les realitats, diguem, econòmiques i polítiques de, en aquest cas, de 7 milions de persones, no són penals, i s'han d'afrontar, i amb una àrea europea de democràcia i d'economia de mercat, doncs s'han d'afrontar.
I això pot espantar els inversors o pot estimular les inversions?
No, jo crec que cada vegada l'economia és més global, i una possibilitat de canvi d'estatus a Escòcia o Flandes o Catalunya, les multinacionals ni van de percebre. I, o sigui, no estem parlant d'uns estats amb fronteres tancades, vull dir, la relació comercial és diàfana. La Unió Europea té un mercat únic. Jo diria que això no ha d'afectar res, és un tema polític, des del meu punt de vista.
Mm-hmm. Us saluda Joaquim Millán, senyor Ferrer.
Fins i tot el veig, perdoni, que segons com pot dinamitzar l'economia.
Per això us ho preguntàvem, si d'alguna manera també pot esperonar, encara que pugui costar, d'entendre aquesta distància.
Pot esperonar amb el sentit de que genera, doncs, expectatives noves d'il·lusió o d'esperit nou, i això, doncs, també pot generar més realitat econòmica.
Uh-huh. El que us comentàvem, us saluda en Joaquim Millán, senyor Ferrer.
Xavier, moltes gràcies per estar aquí. Ha estat molt pedagògic, i bueno, espero que això que ens has explicat del 2012 ens serveixi, perquè et demani senzillament un desig pel 2013. Tu què ens diries?
Joaquim, no et sento gaire.
No, dic un desig pel 2013.
Sí. Me'l demanes?
Sí.
Pel 2013?
Sí.
Bueno, jo diria que pel 2013 fem així, marquem els camins per sortir de la crisi, i en el 2014 consolidem la sortida de la crisi i després aquesta il·lusió de país.
Molt bé, gràcies.
Bones festes a tots.
Bones festes, senyor Ferrer, gràcies. Adéu-siau, bon dia. Acostant-nos a 3:15 del matí, hem saludat el senyor Xavier Ferrer, doctor per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. En uns moments saludarem a Esther Niubó. No sé si em resol massa cosa, per això.
Bueno, de totes maneres, jo penso que ja he dit tres coses que penso que són interessants. Una és que queda molt fàcil ara dir-ho, però sí que és veritat que a vegades perdem la noció de que realment els costos de la pau, els de la pau té un cost, i són més barats que si tinguéssim que tindre guerra, que els costos de la guerra són més cars. Per tant, aquest projecte europeu, malgrat tot el que està passant, i que evidentment té uns costos, doncs sempre són molt millors que els costos de les guerres que sempre Europa havia estat acostumada. Segona cosa que penso
dir,
que també és important...
Era un missatge, s'està solucionant una crisi sense guerra.
Sí, és que clar, és que... Potser perquè en les nostres generacions això, jo puc dir, és la primera generació que jo no he viscut una guerra, però jo encara me'n recordo petit com el meu pare em parlava de la guerra i l'avi no em volia parlar. Perquè, m'entens, el meu pare em parlava perquè l'havia patit, però el meu avi que l'havia viscut no em volia parlar. I això encara, a vegades encara me n'en recordo, no? I després una altra cosa que ha constatat també el Xavier Ferrer és que Europa possiblement s'ha de posar les piles i canviar molt a nivell de com deia ell, que la crisi n'hem de prendre, perquè possiblement en un món global que anava massa ràpid, Europa ha pres les decisions massa lentes. I això, que ja teníem un problema, si a sobre prens les decisions i les prens lentes i descoordinadament, doncs, esclar, resulta que pateixes encara molt més les conseqüències, i com tu molt bé deies en ell un moment donat, i aquesta sensació de la ciutadania de que no s'està fent res, i el que s'està fent descoordinat, i no sabem on anem,
sí, sí,
i tot
i,
això.
I els nostres diners van a parar...
I no se sap a on, i llavors, clar, jo crec que també s'ha après de dir, ei, ens hem de coordinar perquè la crisi ha notat que el món va molt ràpid per una Europa que anava massa lenta.
Doncs ens agafem alguna d'aquestes frases que ens ha deixat el senyor Xavier Ferrer i saludem Esther Niubó. La senyora Niubó és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració en l'especialització de Relacions Internacionals per l'Autònoma de Barcelona. És màster en Política Internacional per la Universitat Lliure de Brussel·les, en Comerç Exterior i Economia Internacional per la Universitat de Barcelona i en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat com a assessora al Parlament Europeu i actualment és coordinadora de les Relacions Institucionals i Internacionals de la Fundació Rafael Campalans. Senyora Niubó, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Fa uns moments parlàvem amb l'economista Xavier Ferrer i en el fons ens deixava un missatge que segurament pot ser molt interessant de posar sobre la taula a una llicenciada en Ciències Polítiques. Ens deia el senyor Ferrer que anàvem a dir no per primera vegada, però estem assistint a la resolució d'una crisi sense un conflicte armat pel mig. I sí. Això, sí, és
de
això?
De fet, això que a vegades, sí, jo crec que això ens queda lluny a vegades a les generacions també més joves, no? Perquè penso que en generacions potser més grans, tots per ells, doncs, la Unió Europea doncs, sempre havia estat sinònim doncs, de pau, de la democràcia que no teníem aquí, de llibertats, i és veritat que ara normalment la Unió Europea s'acostuma a associar doncs, a aquesta austeritat draconiana, a retallades, a un allunyament, diguem, de la política, i això, diguem, ens fa mal, perquè en el fons no és cert, no? Però sí que és veritat que estem assistint, diguem, a unes polítiques molt dictades, no pensant en l'interès del conjunt dels europeus, sinó bastant per Alemanya, per tots els països que són contribuïdors nets, i això ens fa mal, però és veritat que no podem perdre de vista doncs, el que s'ha aconseguit, i de fet el Premi Nobel jo crec que era una mica un reconeixement a aquesta tasca, diguem, de construcció de la pau, i a més, doncs, que una mica els valors fundacionals de la Unió Europea que potser sí que hauríem de recuperar. No?
Ara, forçant però el vostre esperit crític, no us sembla una mica endogàmic aquest Nobel a la Unió Europea?
Jo penso que li podem fer, és veritat que li podem fer moltes crítiques, però a vegades també és un premi, un reconeixement que estimula, diguem, a reorientar una mica, no? I a recuperar, doncs, com deia, aquest esperit doncs, fundacional que ha estat d'èxit, que ha estat d'èxit i que això, malgrat ser crítics i poder dir doncs, que és veritat que hem aconseguit la pau dintre les fronteres, però que hem presenciat, diguem, guerres molt allò a la frontera, no? Perquè tots recordem la guerra dels Balcans, però és veritat que és un projecte que ha estat imitat al projecte europeu o intentat per moltes altres regions mundials, diguem. I, per tant, no podem perdre de vista. Ara, és veritat que hem de ser crítics i hem de dir que si això continua així, doncs no ens funciona, que el que ha de fer precisament el projecte europeu és recuperar doncs, aquest vincle amb la ciutadania, donar unes respostes econòmiques, sobretot ara, perquè el problema, la crisi doncs, és mundial, és veritat que no hi ha solucions ja nacionals, aquests problemes doncs, globals, i podem parlar de crisi, però podem parlar de canvi climàtic, de seguretat en un sentit ampli, però és això que dèiem, ha de recuperar doncs, una mica, hem de transferir sobirania a la Unió Europea, però no pot ser a costa diguem, de perdre control democràtic, que és el que ara molta gent doncs, sentim que està passant. No?
Ens posem en un punt de partida, gràcies a Déu no hi ha guerra,
no.
Però hi ha una crisi social de magnituds, vaja, immenses, no?
Sí. Sí, sí.
Com s'arregla una crisi social sense que vagi més enllà i, sobretot, com s'arregla quan hi ha unes urgències manifestes al carrer per tants europeus?
Jo penso que el primer seria molt important, doncs, com deia, reorientar aquestes polítiques econòmiques. L'austeritat no està funcionant, és a dir, no està funcionant enlloc, està agreujant la recessió, l'atur, no satisfà tampoc, perquè evidentment les economies del sud, i aquí podem parlar de Grècia, de Portugal, però també d'Espanya, i en menor mesura doncs, d'Itàlia, de França, no estan satisfets, però és que probablement Alemanya tindrà una recessió d'aquí poc, perquè finalment el que està fent és erosionant doncs, una mica la capacitat adquisitiva del seu principal mercat exportador, que és el conjunt de la Unió Europea. No? Per tant, jo penso que aquesta política d'austeritat s'ha de reequilibrar. Possiblement no ho veurem abans de les eleccions alemanyes, no? I això és un problema que té la Unió Europea, que encara, d'alguna manera, les grans decisions les ha de prendre el Consell Europeu, estem una mica segrestats per aquest Consell, és veritat que el Parlament Europeu té unes posicions ben diferents, però que queda una mica menys tingut, encara que és veritat que ha guanyat molt pes.
És fins a cert punt paradoxal, no? Hi ha una bona part de ciutadans que creuen que l'economia està manant per sobre de la política, i en canvi, com assenyaleu ara, encara hi ha processos polítics que manaran sobre determinades decisions i molt probablement fins que no hi hagi les eleccions alemanyes Diguem-ne que estarem aquí en un impàs a veure què fa Alemanya abans no arribi al setembre de l'any que ve, o a veure què fa després del setembre de l'any que ve. O sigui que la política, si vol, encara pot determinar diverses coses.
Sí, però ho hem vist, no? Una de les bones notícies de l'any, penso que és la, com a mínim tenim un full de ruta cap a una unió bancària, és molt important, és veritat que ens hagués agradat alguns que fos abans, però bé, la tindrem probablement al març del 2014. Clar, això es deu una mica bàsicament als interessos alemanys, no? De no fer-ho abans de les eleccions. Intentar posposar, doncs, per exemple, aquestes polítiques més de creixement o la mutualització del deute, no? Això que està passant, doncs, que potser Alemanya s'està finançant a un 0% o interessos molt baixos i nosaltres molt alts. Això en la Unió Europea, diguem, a la que aspirem molts, no hauria de ser així, no?
I de la mateixa manera que tampoc hauria de ser que la majoria de bancs alemanys no fossin administrats o vetllats o vigilats o tutelats o com a mínim fiscalitzats, i en canvi aquí resulta que ens fiscalitzen bé, segurament també tenen motius, oi? Fins a la catifa de l'entrada de qualsevol sucursal, per petita que sigui, no?
Clar, no. Són aquestes coses, vull dir que la gent a vegades és, bueno, acaba sent una mica més escèptica, molt més euroescèptica del que havia estat.
Què és una qüestió de confiança, en el fons? Que ens en refiem, encara que hagin agafat les polítiques que hagin agafat més dels alemanys que no pas en la resta d'Europa, de nosaltres mateixos i de com hem funcionat?
No ho sé, podria ser. Jo crec que penso que no. Això podríem, segurament que hi hauria debat. No? Jo penso que no, perquè en el fons no tothom està... Jo, per exemple, estic molt convençuda, soc molt europeista i penso que hem de tendir cap a aquesta Europa federal i, per tant, vol dir transferir competències cap a una entitat que realment la Unió Europea és qui pot aportar solucions. Realment, no és, per mi, ara potser és una part del problema, però és qui pot aportar les grans solucions. Ara bé, s'ha de saber a qui li transfereixes aquesta sobirania, no? Amb quin control democràtic. Per exemple, les decisions, quan es diu la troica, això ens exigeix això. Bueno, finalment, qui serà responsable pels efectes d'aquestes polítiques? Això queda diluït. I és veritat que quan els caps d'estat i de govern van al Consell Europeu, finalment els acaben preguntant, bueno, vostè pel seu país què ha aconseguit, no? No diuen ni pels europeus quin futur, no?
Heu plantejat o heu pensat?
Sí. I, per tant, jo crec que si es donés més pes al Parlament Europeu, segurament si es pogués triar, i això... Penso que és una bona notícia també que de cara al 2014, a les properes eleccions, podrem tenir candidats a presidir la Comissió Europea de partits, diguem, que si són majoritaris del Parlament Europeu, doncs podrem tots conèixer quina serà la persona, doncs, que podria dirigir una mica aquest projecte. No?
De tota manera, això és una mena d'arma de doble tall, perquè, vaja, sempre podem pensar lliurement que algun governant li pot venir més de gust o li pot resultar més pràctic que determinades decisions dures que ho puguin erosionar ell mateix vinguin d'Europa i no pas que les hagi de... Vaja, que les hagi de dur a terme ell, no? Segurament, si aquí alguna cosa passa amb els funcionaris, passarà perquè la Unió Europea o Angela Merkel dirà, mira, ja n'hi ha prou de que vostès facin no sé què, i determinades decisions puguin venir de fora i no puguin venir d'aquí dins, i per tant sempre es podrà dir que Alemanya, que la Unió Europea i que el sum-sum corda ens obliga a fer determinades coses, no?
Sí, és un repte, i és un repte també una mica lligar, ara voldria lligar, doncs, amb el que està passant, no la tecnocràcia, no, per exemple, ho hem vist a Itàlia, també a Grècia. Al final, quin és el problema? Que sembla ser que els governants, diguem, que es deuen a uns electors, no poden, semblaria que no poden prendre, doncs, decisions que són dures, però són reformes molt necessàries, no? I, en canvi, ho pot prendre un tècnic. I, clar, això té molts problemes, perquè, primer, assumeix que molts polítics, doncs, no tenen aquest component tècnic, cosa que no és veritat, i, a més, està assumint que determinats tecnòcrates no tenen una orientació política, cosa que també és mentida. Però que, finalment, aquí el repte o el problema és el que plantejàveu, no? És, bueno, és que potser si s'han d'afrontar reformes caldrà fer-ho i no caldrà dir que, diguem, que si no venen de la Unió Europea no s'han de fer. Potser patim que no hem fet reformes que tocaven abans. No, i ara potser sí que no tenim més remei, no?
El que vàrem deixar de fer a bona hora, ara, no?
Sí.
en qualsevol cas, vist d'aquesta forma, i davant el context que es planteja, fins a quin punt els polítics poden administrar una situació com aquesta sense l'ajut dels tècnics, sense que ingeressin massa, i per altra banda, davant el que vivim, fins a quin punt algú pot pensar que Europa faci amb ella mateixa allò que feia amb els països en vies de desenvolupament i digui, doncs mira, us condonem el deute. Europa haurà de condonar el deute a alguns dels seus estats, si és que veritablement se'n volen sortir de tot això, o estarem pagant fins que, vaja, fins que el món s'acabi?
Sí, jo penso que tard o d'hora una quitança, no diria total, però parcial. De fet, ho hem vist a Grècia, ja va haver-hi, en el segon rescat, em sembla que va haver-hi una quitança al 50%. Jo penso que sense
una quitança... I en tot i això pagaran fins que...
I tant, no, però n'hi hagi d'haver més i és un escenari molt, molt complicat. Però segurament la Unió Europea en algun moment hauria de decidir doncs, una quitança parcial del deute i, a més, prendre mesures paral·leles com això, com els eurobons, no? Cal mutualitzar el deute. És la manera de... la poca de les possibilitats que hem de tirar endavant i un canvi de política econòmica, és a dir, d'aquesta Europa d'austeritat no pot fer de l'austeritat la seva bandera, ha de fer d'una Europa del creixement, o sigui, hem de revertir una mica això. I com es fa? Em dirà, no sóc economista, hi ha moltes propostes, per exemple, el Partit Socialista Europeu té moltes propostes, però una de les més importants, per exemple, passa pel pressupost comunitari que s'està negociant pels propers anys. Si tu no pots destinar un pressupost a unes partides doncs, precisament per estimular doncs, aquest creixement, l'ocupació, inversió productiva, difícilment ens sortirem. Si hi ha un estímul europeu, probablement això ajudarà, diguem, els diferents estats a tirar endavant. Ara bé, si tenim uns pressupostos estatals cada cop més restrictius i alhora el pressupost comunitari ho és, no hi ha sortida. I si volem aspirar a una Europa federal, doncs, escolti, no es pot fer amb un pressupost d'un 1% del PIB. Per exemple, als Estats Units és del 20%, més del 20%, em sembla.
En qualsevol cas, hi ha uns deutes que s'han de pagar.
Sí, no, hi ha uns deutes que s'han de pagar, però per sort la Unió Europea té potencial per fer-ho, si és que hi ha una voluntat allò decisiva per part de tots. I per això em sembla que fins que no hagi passat les eleccions alemanyes encara veurem reticències d'aquests contribuïdors nets, que són, doncs, per exemple, doncs, Holanda, Dinamarca i sobretot Alemanya, que estan una mica... estan allargant una mica l'agonia. I això és el que ens fa mal.
Us ho preguntàvem perquè existeix una certa sensació en la ciutadania que anem pagant, no diré que anem pagant per res, però anem pagant per deutes.
Sí, vull dir que veiem aquest rescat.
Exacte, estem pagant perpètuament deutes, no?
Sí, i dius, bueno, doncs probablement seria més eficient, doncs, bueno, doncs jo no dic que, no estic dient que s'hagin de deixar caure les entitats financeres, segurament, bueno, tots, diguem, s'ha de garantir l'estabilitat, però també s'han de garantir altres coses, no? I si la Unió Europea, doncs, té X recursos per destinar a, diguem, a reestructurar, doncs, els bancs, doncs ha de tenir més recursos, evidentment, per fons d'ocupació, d'estímul de l'ocupació juvenil, per exemple, que és un gran problema. No? En el nostre país més del 50% dels joves estan aturats. I sí que s'han fet alguns petits passos. No? El Consell Europeu de juny es va fer un pla d'ocupació i de creixement, em sembla que eren 120.000 milions d'euros, que no és massa. Hi ha algunes propostes que van a la línia d'aprofitar els fons socials europeus doncs, per combatre aquest atur juvenil, però calen més mesures, si no la gent finalment pensarà que només la Unió Europea es dedica a resoldre doncs, els problemes de les entitats financeres o dels més poderosos i, en canvi, oblidar les persones. No?
Si us haguéssim de preguntar de tots els estats europeus qui creieu que ho està fent millor?
És complicat. Jo crec que les eleccions, per exemple, franceses van demostrar que hi havia una... Bueno, i també les gregues d'una altra manera, però que hi ha sobretot una voluntat de canvi. Hi ha una voluntat de reequilibrar les forces del Consell Europeu i d'intentar això que deia, no? Doncs de passar d'aquesta Europa de l'austeritat a una Europa del creixement.
Tot i que a François Hollande tampoc li estan sortint les coses massa...
Exacte, jo crec que ell ha demostrat que hi ha una manera diferent de fer. És veritat que ha hagut de fer, doncs, també ha hagut de fer un pressupost molt més reduït, perquè ha de complir també els objectius del dèficit, però és veritat que també està aplicant unes polítiques fiscals diferents, molt més progressives. I això també es nota, però efectivament ho té molt complicat, perquè segurament que tot el que portava en el programa electoral doncs segurament no podrà complir, i això potser és una de les dels reptes que té la política avui, que hi ha maneres diferents de fer les coses, però amb aquesta situació de deute tan important, si no es prenen mesures extraordinàries serà difícil que els programes socials puguin complir-se al 100%.
I els polítics suposo que s'hauran d'acostumar, siguin de dretes o d'esquerres, que la crisi els tombarà un moment o altre, probablement, no?
Sembla ser
que sí, perquè aquí no se'n salva ni un, Davant de la crisi, en el programa electoral pots dir missa en Gregorià, però quan arriba la realitat quotidiana, ni dretes ni esquerres se'n salven d'haver d'empassar-se algun gripau del que es va dir en el seu dia, no?
No, de fet, la majoria de governs europeus, diguem, que han hagut de gestionar la crisi, sí, doncs
han caigut, no? Han caigut. Us saluda Joaquim Millán, Esther.
Molt bé, hola, Esther. Què tal, Esther? Moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres i ajudar-nos a fer pedagogia. Penso que una de les coses que sempre ens hem posat d'acord tu i jo, a part de moltes altres, és que cal fer pedagogia europea i explicar a la gent com funciona la Unió Europea, per allò que deies al principi de l'entrevista, que, clar, quan parlem del Consell, dels Estats, no sé què, el que m'han donat que les properes eleccions, que jo penso que serà una manera de fer pedagogia a la gent, quan vagin a votar el juny del 2014 a les eleccions del Parlament Europeu, que a part de si tenim tants eurodiputats, catalans o no, sapiguem que el nostre vot serveix perquè l'opció de govern que surti, sigui de dretes, d'esquerres, liberal, verd, el que sigui, penso que això cada vegada serà més important, perquè una de les coses que no hem vist aquests dies és que no hem vist massa el senyor Barroso. No. El senyor Barroso, al cap i a la fi, que és el president de la Comissió Europea, a qui es deu? Els ciutadans o els governs dels estats que l'han nomenat? No?
Deixem aquesta incògnita per si algú la vol contestar en els propers dies. Esther Riubó, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Sort en el futur.
Bé, bon dia.
Bones festes, bon any.
Bones festes, gràcies. I bueno, un 2013 que espero que, com deien, ens aporti algun somriure més que aquest 2012.
Són les 10. Tornem en 5 minuts. Fins ara.